El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la muntanya!
Molt rebé, mainada i quitxalla, caram, com es nota que sou de la generació X i que veieu Club Ciber 3, eh? Hola, automàtic, però vigileu perquè ara vindrà Omega Zero i ens farà la pirula. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots! Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
No ho heu entès, no ho heu entès. Ara ja no anem a la muntanya. Ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya hi feia molta calor, i en canvi en el riu ens podrem banyar, i estarem fresquets, i farem xip-xap amb el flotador del Petitó, eh? Tirarem pedres i veiem quina rebota més vegades damunt l'aigua. Doncs vinga, som-hi, recordeu, el riu, no la muntanya. Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
Nanos, no, que surt de l'ossos i mordegassos. Però bueno, és igual. Bé, el que farem serà tindre un amic que es diu Ramon. I com que no hi ha ningú que de nombre propi o singular estigui muntanya, de segur que us sonarà d'allò més incoherent, d'acord? Doncs vinga, a veiem si ho feu bé i ara el nostre amic es diu Ramon. Ni al riu ni a la muntanya. Jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon. Com es diu el meu amic? Nanos, no, hosti, per l'amor de Déu, m'esteu esbarlant el joc per tot arreu, eh? Tant que m'ha costat preparar aquest joc de nit i ara no em donarà ni el títol de monitor. Ai, clar que no m'estranya si esteu fets una colla de feixistes. Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
Hola, que molt bona nit i benvinguts a Anem a muntanya. Primer de tot, i ho he de dir perquè heu vist ara pujant a peu, mireu cap a Solanes, més o menys Solanes sense dormir, i veureu la Lluna, Venus i Júpiter.
Sí.
Bo, sortiu ara ja perquè em sembla que hi ha una estona.
Sí, hi ha un quart, quart creixent, no?
Sí, sí, però a més la Lluna està maca, sí, eh?
Sí,
per veure.
Es veu molt bé, sí.
Estava
bé,
molt
sí.
Brillant ara, baixant.
El que passa que em sembla que hi ha algunes zones amb Feliu que ja no es veu, perquè ja va tombant i
escolta,
i
ja si dius la gent que surti no ens escoltaran, allò.
Bueno, sí, sortiu res, sortiu, sortiu 5 segons amb els auriculars posats amb la ràdio ben alta. I atenció, avui estarem aquí, anant a la muntanya, anem a la muntanya, estarem a estació, perquè ja som la primavera.
És veritat.
I en canvi a l'estació ja es nota perquè el dia...
Ja es nota perquè va començar a ploure i...
Va començar a ploure i el dia a les 8 i pico era clar encara. Mm. O sigui que ja es nota. Jo quan canvien d'hora ja dic, ara sí. Ara sí que ja ve l'operació en biquini i aquestes coses que es fan abans de l'estiu.
Sí, sí.
I què millor que celebrar l'entrada de nova estació... escoltant l'Anem a la muntanya. I avui, amics oients, a part les seccions habituals que tindrem com cada dilluns, també tindrem a Josep Parés, si hi ha temps,
un servidor,
si hi ha temps, suposo que sí que en tindrem, que ens explicarà totes les novetats del centre, i també tindrem per via telefònica a Jordi Toses, que ens parlarà de la seva dilatada experiència com a esquiador, professor de tècniques de muntanya, expedicionari, guia de muntanya també, uh-huh. I moltes més coses que ha fet. I sense res més a dir, ja tenim el Toni Verdaguer. De què ens parlaràs avui, Toni?
Avui farem un elogi de la natura.
Molt bé, doncs. Quan vulguis, Toni, el micròfon és teu. Endavant.
Doncs sí, avui farem un elogi de la natura que he treballat sobre un discurs que va fer l'Arcadi Oliveres al Castell de Gallifa l'any passat a l'Aplec. Cada any a l'Aplec ja es convida un personatge que fa un parlament sobre temes de natura. I aquest any l'Arcadi Oliveres, que com sabeu és el president de l'Associació Justícia i Pau, que té un gran prestigi professional i intel·lectual, doncs va fer un parlament magnífic, i sobre el text d'aquest parlament jo hi he fet el treball per confegir aquesta editorial. I deia així: moltes òptiques són possibles al parlar de la natura, sens dubte el millor regal que ha rebut la humanitat. Em referiré sobretot, deia Arcadi Oliveres, a la seva faceta econòmica, per altra banda ben actual. Cal considerar en primer lloc els recursos que ens proporciona la natura i que, tal com ens ensenyen les beceroles de l'economia, serveixen per ser transformats de manera que puguin satisfer les necessitats de les persones. Tanmateix, la cobejança humana ens ha dut a dues errònies desviacions pel que fa als recursos: les guerres per aconseguir-los i el seu mal ús, o potser millor dit, el seu abús. Pel que refereix als conflictes armats pels recursos, veiem que se'ns manifesten constantment. Per citar-ne alguns exemples, podem parlar de guerres del petroli a Iraq i a Líbia, guerres pel coltan al Congo, guerres pels diamants a Sierra Leone, guerres per minerals diversos a Angola i guerres pel control estratègic d'àmplies zones com és el cas de l'Afganistan. Malauradament, una bona part dels sistemes anomenats de defensa dels països industrialitzats tenen només com a objectiu el d'assegurar les matèries primes necessàries per a la seva activitat. Sense anar més lluny, la Unió Europea, dins de la seva política de seguretat, preveu si calen accions bèl·liques per tal d'aconseguir-ho. Altres facetes de la mateixa qüestió les trobaríem en les privatitzacions amb suport policial de moltes corrents d'aigua, especialment a l'Amèrica Llatina, i les accions per tal de delmar la pesca de les costes africanes feta per la flota peninsular, entre altres, amb l'ajut fins i tot de l'Armada Espanyola. Moltes d'aquestes accions, dutes a terme durant segles i segles, han acabat donant nom al que avui es coneix com a deute ecològic, que mesura el dany que hem fet a aquestes economies i que supera de llarg el famós deute extern que imputem als països en vies de desenvolupament. Fem una pausa musical i continuem. Doncs bé, l'altra gran qüestió a considerar és la de l'esgotament dels recursos com a conseqüència de l'abús desmesurat que n'ha fet el món industrialitzat. L'entrada majoritària d'aquests països en l'anomenada societat de consum a partir dels anys 60 del segle XX ha comportat alts nivells de contaminació a l'aire, a les aigües i a l'espai sonor. També cal tenir en compte la proliferació de radioactivitat a l'atmosfera, que durarà milers i milers d'anys. Igualment ha suposat un perillós escalfament de la temperatura global, la destrucció de la capa d'ozó, el desglaç dels icebergs dels pols nord i sud, la desaparició d'espècies animals i vegetals i, sobretot, la destrucció anual de molts recursos que el planeta no és capaç de reposar any rere any. En aquest sentit és quan cal parlar de la petjada ecològica que els humans deixem amb el nostre avenç destructiu de la natura. Fins a l'any 86 la Terra podia cada any refer, amb algunes excepcions, com és el cas del petroli, mitjançant els seus circuits naturals, allò que el gènere humà havia fet malbé l'any anterior. A partir d'aquell moment ha anat minvant la capacitat de recuperació i, d'acord amb les darreres informacions disponibles, l'any 2009 tan sols es va poder compensar el consum produït entre l'1 de gener i el 23 de setembre del 2008. Evidentment, el consum és desigual en les diferents parts del món, però un recent article ens advertia que si tota la població mundial volgués assolir els nivells dels que gaudim els països anomenats del nord, per exemple, la Xina o la Índia, que semblen voler intentar-ho, la capacitat de reproducció del planeta tan sols ens permetria cobrir en tot l'any el que hauríem consumit de l'1 de gener al 7 d'abril de l'any anterior, amb tendència decreixent, és a dir, cada vegada menys, i ens veuríem obligats a viure apropiant-nos d'allò que correspon als que vindran després de nosaltres. En aquest cas, i sens dubte, les futures generacions ens en podran demanar comptes. La natura permet que els 7.000 milions de persones que configuren el gènere humà avui dia visquem amb dignitat, però per tal que aquesta situació es pugui donar, cal conduir-se d'una única manera: repartir els recursos. Això significa evitar els pèrfids mecanismes de l'actual globalització econòmica que ens distancia cada cop més els uns dels altres i, en segon lloc, modificar radicalment els hàbits de consum per part dels privilegiats que vivim majoritàriament en el món dit industrialitzat. En els moments actuals, elogiar la natura per tal que puguem seguir fruint durant els propers mil·lennis té una paraula definitòria: decreixement. És a dir, no malgastar per sobre de les possibilitats de regeneració dels recursos actuals. I això és tot. Aquest, com he dit, és una editorial treballada sobre textos escrits per Arcadi Oliveres, que va fer un discurs semblant a aquests textos a l'aplec del Santuari Ecològic de Gallifa l'any passat. Com sabeu, Arcadi Oliveres és president de l'Associació Justícia i Pau. I això és tot. Adéu-siau, amics. Doncs bé, el proverbi que hem triat per avui és un proverbi turc que diu així: el que busca un amic sense defectes es queda sense amics. Proverbi turc.
Fusteria Clapés Bustamante patrocina El Temps amb Pep Acosta.
I avui tenim un petit defoc perquè vaig abans amb El Temps, vaig abans i fem una mica diferent avui. Cap de setmana que hem passat bastant plàcid.
Molt calorós.
Hem tingut un diumenge, jo vaig anar a veure la pujada en costa amb màniga curta.
Però si haguessis anat a comprar verduretes al mercat a les 7 del matí...
Ah, bueno, una mica de fresca feia.
Aleshores feia una mica de fresca.
No, vaig sortir i a les 7 del matí encara no estava dormint quasi bé. Bueno, però això és un altre tema que ara en parlarem. I per això, el primer cap de setmana de primavera va ser el millor cap de setmana de tota la temporada per gaudir de l'esquí i de la neu. Perquè el Pirineu estava ben, ben blanc.
Jo
vaig anar a Tona i des de Tona es veia una blancor impressionant. Això sí, aquesta blancor està clar que ara ja no dura gaires dies. El sol ja escalfa i ja anirà baixant. Aquesta setmana, per això, serà molt més tranquil·la, molt més assolellada i càlida que l'anterior. Ponim a pams. Demà dimarts, sol tot el dia. No hi haurà les nuvolades que han hagut avui, que han deixat aconduixat per aquí a Catalunya Central, però demà, res. Tot el dia sol, sol i sol. A la tarda algun núvol d'aquests ofensius, que es diu de bon temps, d'aquests clàssics de bon temps.
De primavera.
Però res, no deixarà cap precipitació. Les màximes, atenció, fregaran o superaran els 20 graus. O sigui que demà farà un dia de bastanta calor. Dimecres, continuem amb aquestes nits. Les nits són mica fresquetes encara. Es nota el canvi de temperatura de nit a dia.
Hi ha molta gradació entre les màximes i les mínimes.
Oscil·lació tèrmica, em sembla que es diu, i n'hi ha bastanta, mínimes 5 o 6 graus, i el mateix panorama, molt, molt de sol, algun núvol molt esquifit de cara a la tarda, però cap possibilitat de precipitació. Les temperatures seran molt suaus, màximes de 20 a 21 graus, màniga curta al centre del dia.
I faldilletes.
Home, ja fa dies que volten... fa dies. Dijous, mateix panorama, molt de sol. A la tarda hi haurà algun núvol més, però no crec que deixi precipitacions per aquí. Poder a la muntanya alguna tormenteta, però poca cosa, molt poca cosa. Màximes més altes, 21, 22 o fins i tot 23 graus a les hores centrals del dia.
Carai.
Ja es nota que ara el sol ja escalfa molt més. I les mínimes, 6 o 7. O sigui, atenció, em mullo una mica...
Cap de
setmana important, que hem d'anar a venir a la Palma, el pel moll, d'aquestes coses que es fan, perquè diumenge sí que hi ha tempestes, jo crec, ja.
Què dius ara?
Però Sant Feliu no. Escolta'm, aviam, un moment. Fem una cosa.
Espera't.
Podem fer una consulta i saber aviam si per Pasqua plourà o no plourà.
Ah, bueno.
Tomàs Molina? Tomàs?
Hola, no em sentiu?
Hola, ara sí. Bona nit, eh?
Bona nit. Jo li anava dient coses, però no em sentia.
No et sentíem.
Et trobo desconegut.
Em sap greu,
Estava estant embalat allà pronosticant el temps de sol i de calor.
Bueno, Pep, Ara, aviam.
Hòstia, m'he quedat. No sé què dir.
Tu creus que des de dilluns, ja podem anar com fent posar nerviós a la gent perquè no pugui anar a Beneir la Palma?
És que Tomàs, vaig pel poble i la gent es queixa que no em mullo i dic, va, digue-ho.
Va, però pensa que dilluns potser et quedaràs remullat, saps què vull dir-te? Dilluns de la setmana que ve, vull dir, eh?
Ja.
Sí, perquè aquí estic mirant aquí el mapa de diumenge, que jo dic, ostres, ara m'he posat nerviós perquè nosaltres no l'hem posat aquest tant... Dissabte hem posat un solet, nosaltres, noi. I diumenge, jo hi no gosaria, jo, clar, diumenge, el dia de la Palma, importantíssim, comença la Setmana Santa, tothom ja preparant les vacances, agafant hotels, oi.
Sí.
No sé si quedaràs mullat o remullat, creu-me, eh?
Em sembla que els de Sant Feliu li estiraran les orelles.
I els hotelers i restauradors també li passaran la llista.
Diran, carai, vessin de tot Catalunya menys de Sant Feliu, tu.
No sortiré de casa uns quants dies.
No digues que sí, que segur que sí, eh?
Bueno, Tomàs, escolta'm, què li tens que dir de la manera que diu el temps, de la manera que ho explica?
De moment que fins dissabte jo crec que ha encertat, i menys sí. Ja veurem. El pronòstic hem coincidit tots dos, o sigui que les coses van bé, de moment van bé.
I quin consell li donaries tu?
Que s'ha de tenir prudència. A la vida d'un meteoròleg, nosaltres hem de pronòstic, jo sempre dic que els homes del temps estem aquí per salvar béns i vides i per fer la vida de la gent més senzilla. Això ja ho hem fet bé, però sempre amb prudència. De tota manera, avui ja m'he salvat perquè em pallissé, m'ha amenaçat també a mi, i ja hauries de començar a parlar de la Setmana Santa. I dic, Déu me'n guard, diria jo, em pallissé. Déu me'n guard de posar-me en un jardí d'aquest nivell dilluns de la setmana anterior. No. Però ell ho intentava, també. Ves que tu manes més. El pobre Pep no se n'ha sabut sortir. Eh? L'has apretat, i el pobre s'hi ha hagut de posar.
Sí, és veritat, eh? M'apreten molt que... Diuen, no fas mai prediccions un mica més enllà. I dic, va, ara que venen dies aquests grossos, dic, va.
Jo però... que li volia preguntar, aviam per Setmana Santa, quin temps faria, ja no ho faig.
Déu me'n guarda, ni de posar-me.
Bueno, Tomàs, si algun dia tens algun dubte sobre el temps, pots trucar en Pep Acosta.
Ah.
I et pot donar un cop de mà, sempre. Està disposat a donar-te un cop de mà.
Es mira molt al cel, com dieu, com aconselleu vosaltres, es mira molt al cel.
Sí. I els mapes. Això del temps, jo crec que el que importa és que la gent ens entengui, o sigui, encertar el pronòstic, això és el primer. I la segona cosa és que la gent entengui el pronòstic que estem fent, saps? Mm. O sigui, que la gent, perquè a vegades expliques coses com molt diverses i no sempre et fas entendre, no? I pel que he vist, en Pep, de moment, jo l'he entès. Vull dir que amb això anem força bé.
M'he quedat acollonit, eh? M'han fotut avui, eh? No ho pensava, però...
I et diré que fa dies que ho t'he pensat, això, vull dir que creu-me.
És que m'han dit, és una sorpresa per un company, i hòstia, ara m'he quedat, estic gairebé de genolls i tot, per planar.
Mare de Déu, ja.
Però aviam, aquestes sorpreses són estupendes, Pep.
Sí, i tant. M'ha fet molta il·lusió,
I amb la col·laboració del Tomàs, escolta'm, això ha sigut fantàstic.
Això dona categoria al nostre programa, eh?
Sí.
El que dona categoria és tenir aquest meteoròleg que teniu, que us omple tant.
Pues que ara que anàvem, hem picat molt amunt, ara ja més amunt que això, ja no hi ha res més.
Ara només podríem trucar al Tomàs Molina Petit, aquell que surt de tant en tant.
Aquest potser sí que us diria de la setmana que ve i de l'altra, eh? No crec que tingués gaire problemes, aquell. No, però sí que un consejo, eh? El consejo aquest de dir... Alerta, la gent pot demanar, però després, en el fons, després s'enfaden si els hi compliques la vida. Saps què vull dir? Hem de dir fins on sabem segur. Sí. No és una bronca, això, en absolut, eh?
No,
m'ho guarda a mi, eh?
No, perquè no es mulla. Has vist que no es mulla gaire. Tomàs, moltíssimes gràcies.
Per servir.
M'ha fet molta il·lusió que poguessis col·laborar i donar-li aquesta sorpresa al Pep, que se la mereix. I esperem, doncs, tornar a poder parlar una altra vegada amb tu.
L'any que ve per Sant Josep, tornem.
Això, eh? Bueno, per què no? O abans.
Et segueixo cada dia, Tomàs, cada dia et miro, eh?
Moltes gràcies.
Molt bé, Tomàs.
Moltes gràcies. Sí. El seguim tots, eh?
Molt bé.
Molt bé, Tomàs.
Gràcies.
Bona nit i moltes gràcies. Gràcies.
Fins ara.
Adéu, bona nit. Adéu.
Molt bé, després d'aquest gol, perquè m'he quedat... Hòstia, m'he quedat... Per la quarta, m'he quedat ara.
T'ha agradat, això,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Home, sorpreses per tothom i per tu cap, no, això no podia
el
ser.
El programa ha agafat temperatura.
M'he quedat gratimat, eh? Ho heu vist? Dic, hòstia, dic...
Mas, és... I la llàstima és que al començament no l'hem sentit. Que és una llàstima, perquè ha dit, dius, anava parlant i no em sentíeu. Ha sigut un fallo tècnic. Són fallos que poden passar tot arreu.
He ficat la llista molt alt avui.
Molt alt.
Bueno, doncs després d'aquesta sorpresa, moltes gràcies, perquè m'he quedat al·lucinat, gràcies a tothom, m'he quedat al·lucinant. Doncs anem a la colla dimecres. Que el Josep et escurça el punt, oi?
Sí.
Molt bé, doncs anem-hi.
Bona nit, Feliuans. Ja tornem a ser aquí. La colla del dimecres us dona a conèixer una altra sortida de les moltes que fan. Aquesta vegada anirem a un lloc molt bonic, una mica difícil, però serà espectacular. S'anomena el Forat del Gel a Llimiana. El Forat del Gel és una de les cavitats més conegudes del Montsec de Rubies. Té uns 200 metres de recorregut i uns 60 metres de profunditat. La cova es caracteritza per la seva àmplia boca i per la pronunciada rampa que porta fins al fons. Donada la seva situació, la temperatura del seu interior és bastant baixa. Això provoca a vegades que les petites filtracions d'aigua de les parets i la condensació es congeli. Ens dirigim cap al poble de Ponts, Artesa de Segre i Vilanova de Meià. Aquí deixem la carretera principal i entrem a una via secundària més estreta. Entrem a un congost d'espectacular bellesa, amb grans cimals de roques d'alçada considerable. És una zona amb gran quantitat de vies d'escalada. Més endavant arribem vora l'Hostal Roig, lloc on iniciarem l'excursió. Sortim per la pista, que hi ha uns metres abans de l'Hostal Roig, i passem pel costat d'un corral, que queda a l'esquerra. A la dreta hi ha la font del Comú, amb una llarga pica. Als 8 minuts de caminar, passem un viarany poc evident, que surt a la dreta, i anem entre boixos en direcció sud-oest. En aquest indret trobem el primer cartell, i més amunt trobem un sender ben fresat que va per sota d'una lloma carenera. És una zona amb velles trinxeres i nius de metralladores molt colgades per la vegetació. Són restes d'on estava parapetat l'exèrcit feixista. Anem seguint el camí carreter per la pista. Hi ha un cartell que ens assenyala la Portella Blanca. Deixem aquesta direcció i en un revolt més pronunciat prenem el vell camí entre bosc i el sol cobert de boixarola. Un altre cartell ens informa que a l'esquerra surt un camí carreter que s'enfila al cim del Puig Mirapallars i Urgell. Voltem la llau de la Coma del Torn. En l'altre vessant veiem la Cabana dels Pastors. No ens hi acostem per l'espessa vegetació que colonitza aquest espai. Des de la Cabana de Pastors, un corriol ben fitat va flanquejant la muntanya fins a ballar molt sobtadament per anar a cercar el Forat del Gel. Durant el camí de baixada anem contemplant la vall del riu Barcedana i l'embassament de Terradets. El descens és un xic complicat. Fixem molt la vista en el lloc on posem els peus. Anem descendint amb molt de cura i per fi arribem a l'amagat Forat del Gel. La seva gran boca d'entrada, com ja havíem comentat abans, ens impressiona i ens deixa bocabadats. Ens col·loquem els frontals i amb l'ajuda d'alguna llanterna anem fent un descens per dintre la cova. Té una àmplia entrada i una immensa galeria. Un amuntegament de grans pedres dificulten el nostre caminar. Fem un petit recorregut i tornem a sortir. Al mateix temps, les màquines fotogràfiques aprofiten l'ocasió per emportar-se un bon record. Ara ens toca fer la dreta ascensió fins a la sortida del corriol. Entrem a la bona pista, reculant uns quants metres per dirigir-nos a una pista ascendent a mà dreta que puja a la carena cimera. Arribem al Pas Ramader, a 1.595 metres. Ara, amb curta ascensió, fem cap al Puig del Camí Ramader a 1.637. I voregem cap a l'esquerra, tot seguint per damunt de diferents cimals. el Pas de les Eugues i la Roca Alta. Aquí es domina la gran immensitat del nostre territori amb una obertura de 360 graus i tota la llargària dels Pirineus ja molt emblanquinats. Fins aquí el camí es veia perfectament i el nostre GPS ho seguia al peu de la lletra. Ja de baixada es va complicar una mica, doncs aquest tract facilitat per un aficionat ens va fer entretenir buscant un bon camí de tornada. Més endavant i després d'un llarg temps, triscant per allà on puguis, arribem a la pista de terra i al lloc d'aparcament. Recorregut de 10 km 400, una caminada total de 6 hores 43, temps normal de caminar 4:53, un ascens acumulat de 897 metres i la participació de 7 membres de la colla del dimecres. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
Bé, bona nit. Doncs aquesta nit tenim un personatge del món muntanyenc que, a més de tot l'historial de muntanya, d'escalada i d'alpinisme, també fa de guia i professor. Es tracta d'en Jordi Tosses Robert. Va néixer a Blanes el 1968, és escalador en gel i roca, alpinista i esquiador. Ha pujat a una colla de muntanyes dels Pirineus, Alps, l'Himàlaia, el Marroc, els Andes, Alaska, Canadà, etc. Ha fet descensos amb esquí i snowboard de cims de més de 7.000 metres. En l'àmbit professional, relacionat amb la muntanya, és, entre altres coses, tècnic deportiu superior en alta muntanya de la Unió Internacional d'Associacions de Guies de Muntanya. Professor de diverses matèries relacionades amb la muntanya i en diferents centres formatius i instituts. Dues temporades com a tècnic d'operacions externes a l'Antàrtida. I és director tècnic de l'Escola d'Alpinisme de Benasc. Bona nit, Jordi Tosses.
Hola, bona nit a tots.
Hola, Jordi, bona nit. Et sento molt lluny. Ja ho sé que ho ets, ja sé que estàs lluny, però et sento molt lluny.
Però vaja, estic molt a prop del telèfon, eh?
Sí?
Ja cridaré una mica més, a veure si em sentiu més.
Val, molt bé.
Molt bé, doncs, com van ser els teus inicis a la muntanya? Amb qui i a quins llocs?
Els meus inicis a la muntanya són curiosos perquè, vaja, jo vaig néixer a Blanes, soc d'allà a Blanes, i diguéssim que he après abans a nedar que no pas a caminar. Llavors, el Montseny sí que sempre l'he tingut darrere. És una muntanya doncs, que em va fascinar des de molt petit, no? Perquè és una gran muntanya que es veu des de la platja. Durant l'estiu és verda, durant l'hivern era blanca, ara no sé si encara segueix sent blanca perquè no està blanc ni al Pirineu aquest any. I tenia 10 anys doncs, que a l'escola va venir el Jordi Pons a passar un audiovisual i vaig arribar a casa i li vaig dir al meu pare que volia pujar al Montseny. Jo penso que aquella va ser la primera caminada que vaig fer i encara no he parat de caminar, per dir d'alguna forma. És a dir, que el Montseny va ser la meva primera muntanya. Sant Joan potser també, no? Que és la muntanya de Blanes, però el Montseny va ser, diguéssim, la primera.
Ja. Què és el que t'impulsa anar a la muntanya?
Què és el que m'impulsa ara anar a la muntanya? Les emocions. Bàsicament és un espai d'una llibertat molt gran, on no busco realment una escalada, no busco realment un cim, ni un descens, ni no ho sé, no? És a dir, estic buscant unes sensacions que m'omplen molt i podria dir que és un camí de búsqueda, de recerca d'emocions. Mm-hmm. Això és el que m'impulsa anar a la muntanya.
Jordi, ara que parles d'emocions, has sigut nominat pel Piolet d'Or.
Sí, sí, sí. Bueno, nominat no, realment vaig ser candidat aquest any, candidat al Piolet d'Or. Nosaltres diem que hi ha 50 sancions que són candidates al Piolet i 6 que són les escollides com a nominades, no? Per dir d'alguna forma, de la que sortirà ara doncs, el Piolet d'Or. Però no gosaria dir que vaig ser nominat, sinó que vaig ser candidat.
Sou 5. Tu ets un, el Jordi Coromines és un altre,
sí.
El Germans Pou un altre,
sí.
I l'Helena Parga,
que anava amb el Jordi. Sí,
sou cinc, vull dir, això vol dir alguna cosa, no?
Vol dir, doncs, que, no sé, que hem fet alguna ascensió que a la resta de comunitat alpinística els hi ha agradat, no? És a dir, per la característica que sigui. Sí, són coses que t'omplen, realment és molt maco, doncs, quan la resta de la comunitat alpina reconeix una ascensió, reconeix, doncs, un mèrit a una escalada teva. Però segueixo dient que el que m'omple són les emocions, no? És a dir, possiblement en aquí al nostre país no se sàpiga ni per quina ascensió vaig estar nominat, no? Uh-huh. És a dir, fa bastant temps, doncs, que vaig sortir dels mitjans de comunicació, no m'agrada, tinc el meu propi blog, per dir d'alguna forma, però ja va passar aquella època, no? Ara prefereixo aquesta búsqueda més personal, més interna, més el moviment, més el moment, no? És a dir, és una búsqueda del moment.
Molt bé.
Digues, digues.
Una altra cosa, Jordi. L'any passat, en un diari, si no recordo malament, la data era el 7 d'octubre del 2011, hi havia un escrit que posava el Jordi Toses ha fet un rescat en solitari.
Sí.
Si no recordo malament, això era el Xoyo,
sí.
A 7.000 metres.
Sí.
Oi?
Sí, sí, recordes bé.
Va haver-hi mal temps, les circumstàncies ja les explicaràs tu, va haver-hi mal temps i una persona va estar tres nits en una tenda, era un muntanyer que em sembla que es deia
sí,
Josep Lluís Quintana,
sí, sí.
Que era un burgalès,
sí,
no?
Quintana. Sí, burgalès.
I el Jordi, doncs, feia tres dies i al final, el quart, va dir, no pot ser, jo vaig a buscar-lo. I te'n vas anar cap al 7.000, com si anessis al passeig marítim de Blanes, pujar cap amunt. Això vas començar a pujar a la tarda.
Sí.
I que vas arribar de fosc a dalt.
Sí, sí, a les 10 de la nit arribava a la tenda.
Vale.
Sí.
Jo el que em pregunto, aviam, si tu en aquell moment eres conscient del que anaves a fer, de baixar amb aquella persona que estava més fumuda que res més, com vas poder-ho fer, perquè tenies que fer tres ràpels per arribar baix i sí. Baixar amb aquella persona?
Sí. A veure... Com? Hi ha un moment, tres a la muntanya, doncs, que et planteges si pots o no pots fer una cosa. Jo aquell rescat havia intentat el dia abans, la nit anterior, doncs, amb dos xerpes, no vam poder, és a dir, una tempesta bastant forta de neu ens va fer recular realment bastant prop, estàvem molt propers a ell, uh-huh. I jo sabia que aquell dia era l'últim, no? Després el Pepe va estar un mes a l'hospital, ha perdut una cama per sota el genoll, i estava molt malament, és a dir, jo vaig estar ingressat arrel de congelacions d'aquell rescat al seu costat i els metges m'ho deien, no? És a dir, que estava molt en el límit de poder sobreviure. Per què vaig pujar? Perquè era l'única esperança que tenia, és a dir, tots sabíem que si passaven hores ell no sobreviu, és a dir, no passaria aquella nit, doncs, que estaven allà. Estava assegut en el camp base, mirava la muntanya i deia... És l'única possibilitat que té. Si no ho provo, no sabré mai si el podré baixar. Què pot passar? Doncs que ell mori i jo baixi, sigui com sigui.
O que pues... moriu tots dos.
O que morissin tots dos. Sí, jo mai m'ho plantejo, no? Que moriré. Sé que és una de les cartes del joc. Sé que a la muntanya, com a la vida, eh? No, no és la muntanya. És a dir, és la vida mateixa, no? Que saps que tens dues cartes, seguir endavant o no seguir ja mai més endavant, no? Però en aquell moment el Pepe havia compartit camp base amb mi, havíem estat un mes junts, allà amb més gent... i era una persona d'alguna forma amb la que m'havia encordat, és a dir, jo m'havia lligat amb ell d'alguna forma en aquella expedició. Jo penso que quan s'estableix el lligam de la corda a la muntanya, la corda ens lliga per lo bo i per lo dolent, no? Es lliga per la felicitat del cim i es lliga pels problemes de la cordada. Ell en aquell moment no tenia ningú que el pogués ajudar i era jo l'única persona que em creia que el podia baixar. Vaig sortir i em va sortir bé, és a dir, podia haver sortit malament? Sí, potser sí. Va ser una nit molt dura, va ser una nit que recordaré sempre, no dura ja només pel vent, per les condicions, vaig baixar postcongelat, vaig baixar amb un ull molt tocat del vent i dels cristalls de gel, no? La cara cremada, però vam baixar tots dos, és a dir, el que valoro és que els dos vam arribar baix després d'una nit molt dura i que al matí pues, van arribar els tibetans, va arribar algú altre del camp base, ens va ajudar a acabar de baixar fins baix i ja està, no? És a dir... És una mica aquella cerca d'emocions a la que em referia, no? És a dir,
sí.
Les emocions a la muntanya moltes vegades són molt bones, o gairebé sempre són molt bones, però no hem de recordar doncs, que és la nostra vida, i hi ha emocions també que són dolentes, no dolentes, és a dir, són dures, de les quals hem d'aprendre i hem de créixer amb elles, no? És a dir, potser per això vaig sortir a buscar-lo.
I en aquest moment no penses el que et pot passar a tu.
Sí,
penses salvar aquell company.
Sí, tu hi penses, però també penses que ho pots fer-ho. Jo si hagués sabut doncs, que segur que no ho podia fer, no hagués pujat. És més, jo una hora abans vaig trucar a l'agència per la que treballaven allà i els hi vaig dir que, ostres, dic, esteu al tanto perquè demà us donaré la pitjor notícia que es pugui donar, no? És a dir, perquè és que no podem pujar, no hi ha forma possible. I una hora després els trucava i els hi deia, surto cap a dalt. I ells em van dir, diu, no ho facis si no ho tens clar. I vaig dir, home, clar del tot no ho tinc, però ho tinc força clar, no? És a dir, per això surto. I sí que hi penses, eh? És a dir, jo penso que a la muntanya qui surti a fer una escalada sense pensar en les conseqüències reals és una persona, doncs, ignorant, no?, per dir-ho d'alguna forma. La llibertat que nosaltres busquem a la muntanya té una paraula associada o indissociable a ella, no?, que és la paraula compromís, és a dir, la responsabilitat. És a dir, una vegada jo sóc lliure, sóc responsable de la meva acció. Si no, diguéssim, no reflexiono en la meva acció, no podré ser lliure mai, no? És a dir, seré agosarat i prou.
Jordi, a més de practicar l'escalada, has fet investigació sobre els factors psicològics que intervenen en el desenvolupament tècnic de l'escalada. Imagino que això deu ser una mica no massa fàcil d'explicar, però m'agradaria que et fessis una mica d'una curta explicació d'això.
Sí, doncs, a veure, he estat col·laborant amb diversos equips d'investigació a nivell nacional i internacional amb el que és l'àmbit de la presa de decisions amb, diguéssim, amb circumstàncies o moments extrems. És a dir, quins són els factors que intervenen al nostre cap, és a dir, quines són, diguéssim, els determinants psicològics doncs, que ens porten a decidir una cosa o una altra, no? És a dir, jo, diguéssim, com no sóc matemàtic, estic acabant matemàtiques ara i tinc una part de la carrera de físiques, doncs m'he dedicat a modelar, diguéssim, des de diferents ambients matemàtics la presa de decisions i, a més, arrel de l'experiència doncs, com a alpinista, aquests equips d'investigació a nivell internacional doncs, han contactat amb mi, primer, com sempre dic, com a rata de laboratori, no?, per estudiar-me, i després doncs, com a element dintre de l'equip d'investigació per aportar noves dades i nous models de presa de decisions. Llavors, el món o l'àmbit, diguéssim, de la gestió de risc en el moment extrem, en el moment límit, és una miqueta un camp en què m'ha apassionat sempre i m'hi he especialitzat en ell.
Molt bé. Amb en Jordi Coromines va haver intentat de pujar el Lhotse per la difícil cara sud. Quina dificultat suposa aquesta cara i per què va haver-ho tenir que abandonar?
A veure, doncs si diguéssim, si parléssim de dificultat tècnica, actualment hi ha molta, una gran part doncs, de la gent que estem a la muntanya, no? Doncs, que ens apassiona la dificultat tècnica pròpiament de l'escalada o de l'alpinisme. Si parléssim de dificultat tècnica, la sud del Lhotse seria algo bastant simple, no? És a dir, són rampes doncs, de neu i de gel i seccions de roca que no són gaire complicades. Quin és el gran problema o un tastar el gran compromís de la sud del Lhotse, que encara no s'ha pujat en estil alpí, no? És a dir, la sud del Lhotse és una paret que té gairebé 4 quilòmetres de vertical i realment és vertical, no? És a dir, és un lloc apassionant, màgic, meravellós, no? És a dir, és el llibre de la terra, no?, escrit davant teu, és a dir, veus tots els estrats de la terra com s'aixequen davant teu i els podries anar llegint, no?, les edats del planeta. I en aquests 4 quilòmetres passes d'una climatologia no tropical, perquè els boscos ja els has deixat més avall, els boscos nepalís, però sí passes d'una climatologia de 4.000 metres d'alçada a una climatologia de 8.000 metres. Llavors, trobar aquesta paret en bones condicions és gairebé impossible, no? És a dir, totes les cordades que han provat en els últims 10 anys ha sigut gairebé impossible trobar condicions en aquesta paret. Si a baix està en bones condicions, a dalt té massa neu, si a dalt té massa neu, té poca neu, a baix està massa glaçada, i a part és una paret doncs, que té grans despreniments de roca. Llavors, si sumem la gran dificultat, diguéssim, de trobar-hi les condicions, més el perill i el compromís dels despreniments i els allaus que té, redueixes molt les finestres en la qual la pots escalar. Jo l'he provat una vegada sol, després vaig anar-hi amb el Jordi, i realment l'any que vam anar amb el Jordi va nevar tant que va ser impossible, és a dir, és que no vam poder ni provar-ho. És d'aquelles vegades doncs, que la muntanya et vens abans de començar a jugar.
I teniu intenció de tornar-hi?
De moment no. Home, jo és una paret doncs, que m'apassiona, ja hi he estat dues vegades, però de moment no hi ha, diguéssim, el pla de tornar cap allà, no? És a dir, penso que hi ha moltes muntanyes com per lligar-te a una d'elles, no? prefereixo conèixer altres cares, que dic jo, parlar amb altres muntanyes, veure altres colors, altres gens i altres països, no? És a dir, la Sud de l'Otxa sempre està allà, és un racó del meu cor, sí, doncs, sí, que m'hi fa pensar molt, però penso que no és el moment encara.
Molt bé. Has investigat sobre la gestió del risc en l'alpinisme. A quines conclusions has arribat?
A quines conclusions hem arribat? És difícil arribar a conclusions, no? És a dir, jo penso que la conclusió bàsica és que cal molta més educació. Moltes vegades, perdó, parlem de formació. Jo crec que ens equivoquem amb la paraula, no? Hem d'educar. Si, no sé, jo vaig començar a sortir a la muntanya amb 10 anys. A mi la gent del centre excursionista em va agafar de la mà i em va educar en la muntanya, no? Em va educar com un caminant. Després em van educar com un pirineista. Vaig començar a fer grimpades, després vaig escalar. I a poc a poc, aquella educació que vaig rebre de tota aquella gent que em va agafar la mà i me va portar cap allà, m'ha fet arribar on he arribat, no? Actualment la gent aprèn d'un llibre, aprèn a internet i es perd el contacte amb la gent.
Diria
la sabidoria, no? De tota aquella gent que t'ha obert portes i que t'ha agafat de la mà i t'ha portat. Jo penso que ens hem oblidat d'educar a les noves generacions. Si eduquem en els petits, si eduquem a la gent que comença, ells sols buscaran formació i ells sols sabran parlar amb la muntanya i sabran aplicar unes normes correctes de seguretat en aquesta muntanya. I és la conclusió bàsica a la que he arribat amb aquests anys d'investigació a la gestió de risc.
També has fet treball sobre la recuperació de congelacions i lesions a través de la medicina tradicional xinesa.
Sí.
Hi ha moltes diferències d'actuar d'una medicina occidental o tradicional amb la xinesa?
A veure, són mètodes molt més llargs als orientals, però molt més efectius a l'hora d'aconseguir que no hi hagi cap mena de com es diu ara, d'hipersensibilitat i una recuperació, és a dir, aporten una recuperació molt més perfecta dels teixits afectats durant la congelació. Això ho van fer-ho en les meves primeres congelacions greus, que van ser el Xoyu també, doncs farà uns 10 anys, i va quedar doncs, una mica com, bueno, que estava bastant sonat, no? La gent deia. Jo el que he vist ara, tornar a un hospital aquí, ha estat doncs, que han canviat formes d'actuació arrel del que jo vaig fer. I ara he combinat, diguéssim, els dos mètodes, el tornar a congelar-me en el Xoyu aquest any, i he tornat a combinar els dos mètodes, i els metges ho han vist en directe, i realment la millora ha estat espectacular i rapidíssima respecte al mètode que es fa servir en un hospital d'aquí. No té cap secret, és a dir, s'aplica una part, diguéssim, més psicològica, una part més de meditació, una part més de reactivació d'energia, diguéssim, per tècniques orientals, i s'apliquen uns principis immediats doncs, de plantes, és a dir, uns olis essencials, que substitueixen a les medicines occidentals, no? La sinergia de totes dues ha sigut espectacular aquesta vegada. Vaig tornar del Xoyu, doncs, que estava molt tocat, vaig estar una setmana ingressat, i els 15 dies tornava a estar a Nepal, i els 20 dies estava escalant a 7.000 metres altra vegada.
Sense corda?
Sense corda? No, en corda, Teresa.
Però jo sé que...
Amb una taula de snowboard.
No, però jo sé que tu t'agafes amb una roca, sense corda i sense cap seguro. Jo ho sé, això, a mi m'ho han dit.
Bueno, però no es fa sempre. Això no. Són moments especials, tothom té el seu moment especial.
Sí, però... ja.
I el que no vull és la propaganda d'això.
No.
Que me senti, no sé qui m'està sentint. Llavors, són coses de què no es poden parlar, tres, d'aquestes.
Hi
ha moments molt especials, hi ha moments doncs, que et ve molt de gust aquest contacte doncs, directe, aquest contacte íntim amb la roca, no? Hi ha una sensualitat de tu i la roca, hi ha un moment molt, molt, molt especial doncs, de tu i ella, i t'és igual al final, no?
La roca és mitja vida per tu.
Mana?
Que la roca és mitja vida per tu.
Bueno, la muntanya.
La muntanya. La muntanya. La muntanya.
Jo sempre dic que sóc dels que m'aguanyo el pa i me'l menjo a les muntanyes, no? És a dir, llavors, la meva vida passa a la muntanya, és un camí que va cap a la muntanya o dintre de la muntanya, llavors arriba un moment doncs, que... Està cada dia a la muntanya, està cada dia escalant, esquiant o fent el que vulguis aquí dalt, no? Doncs et fa això, no? Buscar moments molt intensos d'emoció, de no sé, algú molt transparent, algú molt directe de tu i ella, no? És a dir, per això de vegades la corda es queda a casa.
Algunes de les expedicions que has fet has anat sol. Per
sí.
Què, això?
Per què?
O és un risc afegit aquest?
Bueno, es pot veure com un risc afegit. sí, es podria veure així. Per mi és algo molt diferent. Jo no em considero un escalador en solitari, és a dir, m'agrada molt la soledat a la muntanya, però necessito compartir la muntanya amb la gent. El que vol dir que no escalaria sistemàticament sol. Llavors, hi ha moments, hi ha muntanyes que em demanen anar-hi sol. Hi ha certes muntanyes que els avisc en el meu cap i en els meus somnis ja sol i no els entenc d'una altra manera que no siguin sol. Llavors, hi ha rutes en aquí, no cal anar molt lluny, no? Hi ha rutes a, doncs, no sé, a Montserrat, o hi ha rutes a certs llocs que jo ja els assumiu, escalant-los a sol. Llavors, no entra el company en aquí per res. Però la gran major part de rutes els assumiu amb altra gent, no? És a dir, el maco de la muntanya és compartir-la. El més dur, la gent es pensa moltes vegades que escalar sol, el moment més difícil és el moment del problema. El moment del problema és el més senzill, tens tal càrrega d'endorfines a dintre que resols el que faci falta, no? El problema més gran de quan escales sol és el moment aquell maco, no? Aquella llum, aquella posta de sol, aquell vent, aquella ombra, doncs que vols compartir amb algú i no pots, no? Te queda dintre i et dol no poder compartir aquell moment tan maco amb ningú. Per això dic que no consideraria mai un escalador, diguéssim, sistemàticament solitari.
Tu has fet una colla d'ascensos de grans cims amb esquís i snowboard. I com que estic segur que no sou bojos, només ho podeu fer si domineu molt bé la tècnica i a més teniu una bona experiència per conèixer l'estat de la neu. Però com prepareu i reconeixeu els llocs per on teniu de passar en un descens?
Els reconeixem pujant. Aquí ha canviat també, és a dir, el món de la muntanya, diguéssim, és viu, no? És com la vida mateixa està viu. Llavors, igual que l'escalada esportiva, doncs, creix i es desenvolupa i assoleix nous reptes, doncs, igual que l'alpinisme, també ho està fent l'esquí o el descens extrem, no? Aquest tipus de descens fins ara ens es plantejaven pujant i baixant pels mateixos llocs, no? És a dir, quan tu puges ja, diguéssim, vas reconeixent la neu, saps els llocs problemàtics, saps a on necessitaràs, diguéssim, un tipus de tècnica o un altre, no? Actualment els companys en els Alps estan pujant per una via, baixant per una altra, estan fent unes animalades al millor sentit de la paraula, unes coses excepcionals, doncs, que no ens imaginàvem fa 10 o 15 anys, no? En el cas d'Himàlaia, l'experiència d'aquests doncs, anys amb una taula en allà, que ara doncs, he tornat a reagafar, no?, per dir d'alguna forma, doncs ja saps que quan vas cap allà no és la neu dels Alps, ni del Pirineu, ni la d'Alaska, no? És a dir, són neus molt dures, l'alçada doncs, fa que la neu estigui molt glaçada, són neus molt dures, i si agafes pols, és a dir, neu bona, sol ser neu ventejada, és a dir, que són plaques de vent i són perilloses. Llavors, un descens a Himàlaia te'l planteges realment, planteges baixar una muntanya. Si realment algú vol un gran descens i disfrutar i amb neu molt profunda, hauria de plantejar-se doncs, anar a Canadà, a Xile, a Alaska, en aquests llocs, o als Alps. Si vas a Himàlaia, realment vas a fer un descens extrem o vas a fer un descens de gran pendents molt fortes, amb neus molt difícils, no? Llavors, la màgia del descens a Himàlaia és baixar aquella muntanya, plantejar-te doncs, aquest descens perquè tens ganes de fer-lo, no?
Vas fer el Xoio, una muntanya de 8.000 i pico de metres, no?
Sí, el Xoio de 8.200, ha estat en el Broad Peak, el K2 des de gairebé 8.000, en l'Everest des de 8.500, és a dir, n'hi ha uns quants, no? Després bastant 7.000, i ara torno doncs, a intentar baixar per primera vegada un 7.000 bastant difícil a Nepal. Dintre de 3 setmanes marxo cap allà, amb la taula de snowboard, també.
Doncs que et vagi bé,
Moltes gràcies. I si voleu venir, ja sabeu.
Ja ens agradaria.
Quan tornis, ens ho explicaràs.
Sí, tant.
Escolta, també has estat a l'Antàrtida i has desenvolupat tasques a la base Joan Carles I de l'Antàrtida. En què consistia aquesta feina?
Doncs és una feina molt maca, no? Va sorgir la possibilitat i ara estic igual doncs, per tornar a marxar, però no a la base espanyola, sinó a la base britànica, una de les bases britàniques al continent, la British Antarctic Survey. Doncs és una feina molt maca, no? Perquè realment és una feina de guia de muntanya, que és la meva feina, diguéssim, amb el que jo em guanyo el pa en les muntanyes, però feta, és a dir, no per pujar un cim, sinó per aconseguir doncs, que un equip científic sigui capaç d'amb seguretat desenvolupar la seva feina, la seva tasca d'investigació, doncs amb una glacera, amb una muntanya, amb una banquisa, i és apassionant perquè, no sé, acabes doncs, passant una fibra òptica per dintre d'una corda d'escalada perquè la corda doncs, que t'assegura amb ell necessita passar dades amb un altre científic que tens darrere. Sí. Va ser una cosa molt maca, no? És a dir, mai em havia plantejat, diguéssim, que la meva feina no era pujar alguna muntanya, sinó adequar material científic al material tècnic de seguretat de la muntanya, no? Sí. Llavors van ser dues temporades, és a dir, 5 mesos i 5 mesos, en 2 anys diferents, molt apassionants i molt macos viscuts en allà. L'Antàrtida és màgia pura, no? L'Antàrtida és un lloc on diguéssim, tu t'espantes del pingüí, no és el pingüí que s'espanta de tu, no? És a dir, els animals no han vist mai a l'home, molt de llocs, i està assegut amb una glacera doncs, immensa, no? Tu veus la ratlla blanca al teu voltant, estàs sol, ets l'únic habitant del planeta, no? És a dir, és un lloc doncs, que accedeix a qualsevol somni, no? És a dir, va ser una oportunitat única a la meva vida i penso que és una cosa que per mi va canviar, no? Em va canviar com a persona.
Junt amb altres 3 companys tens una companyia de guia de 3 o més companys, tens una guia de guia,
companyia,
perdó,
de
una companyia d'això de guies de muntanya. Com es diu aquesta companyia i on esteu ubicats?
Bueno, estem a Benasque, és la companyia de guies de Benasque, i ara és la, també, bueno, hi ha una part que és l'Alpine School, que és una diguéssim, una part de la companyia doncs, que es dedica a fer formació de muntanya. Sí, ens hem especialitzat, sobretot jo m'he especialitzat molt en la formació de seguretat en allaus i em passo l'hivern, una bona part de l'hivern, doncs, donant cursos de formació a esportistes doncs, amb gestió de risc en la muntanya invernal, no? Sí. Tant a gent doncs, de freeride, d'esquí de muntanya, gent doncs, que és usuari de la muntanya invernal, és esportista de la muntanya invernal, doncs perquè conegui realment doncs, la neu, els perills de la neu i la sàpiga llegir. I ara tenim un projecte molt maco també doncs, que estem donant aquesta formació a les nens de la vall. És a dir, estem ensenyant doncs, tot això des de 4 anys. No? És a dir, ara hem estat doncs, un dia allà a l'hospital amb tots els nens de la vall de l'Alta Ribagorça, 400 nens, doncs veient el que és una llau, veient el que és un arbre, veient el que és una pala i una sonda. És a dir, són parts de la nostra feina que són apassionants.
Amb aquesta companyia, o sigui, amb la tasca aquesta que feu de guiatge, acompanyeu a gent que m'imagino que està preparada per la tasca o pel repte que es presenta. De tota manera, es donen casos en què potser puja gent a muntanyes molt importants com l'Everest, que potser no estan prou preparats, no? Què opines tu d'aquesta disjuntiva?
Sí, l'entenc perfectament, no? És a dir, la muntanya, vulguem o no, s'està convertint en un negoci, no? Jo com a guia aquí, l'únic que puc dir, aquí i allà, és a dir, jo treballo en els dos llocs, és a dir, treballo en el Pirineu, en els Alps i en l'Himàlaia o altres serralades, no? Et podria dir que jo intento, si depèn de mi, és a dir, que no hi hagi una companyia per sobre meu que m'obligui a portar, que també la decisió seria meva de dir que no, és a dir, aquí tindria tota la raó si m'ho diguéssiu així, que la persona que ve amb mi, és a dir, la persona que comparteix la meva corda, val? No m'agrada dir client, veieu que no vull dir aquesta paraula, no? És a dir, la persona que comparteix corda, és a dir, el meu company de corda en aquell moment, estigui preparat ja no només per fer l'escalada, sinó per entendre l'escalada que va fer. Jo penso que la muntanya és una escola de vida. Intentar portar algú a una muntanya que no entén, per mi no té cap mena de sentit. És a dir, si una persona vol anar a la Nordaleiger, posem el cas, no cal anar a l'Everest, ha d'entendre la Nordaleiger, no? Ha d'entendre la història d'aquella paret, ha d'entendre els perills d'aquella paret, i no pot fer la Nordaleiger perquè sigui una moda. Almenys jo no el portaré perquè la faci, perquè és una moda, no? Això passa en l'Himàlaia, no? L'Himàlaia s'ha convertit en una moda. Igual que la gent vol anar a l'espai o vol baixar a la fossa de les Marianes amb un submarí, vol pujar a l'Everest. És a dir, és una cosa... S'estan pagant, perquè us feu una mica l'idea, de l'ordre de 100.000 dòlars per pujar a l'Everest. És a dir, per assegurar el cim de l'Everest. I gairebé els hi garanteixen el cim, no? Són expedicions molt, molt potents, amb molts mitjans, i ho garanteixen. Jo tinc clar que mai treballaria en aquest tipus de tasca, no? És a dir, per mi, un guia de muntanya no ha de només de portar una persona a un cim o intentar portar una persona a un cim, sinó que li ha de transmetre doncs, uns valors igual que els que es van transmetre a nosaltres, no? I fer créixer d'aquesta forma l'alpinisme. L'altre per mi no té cap sentit.
He vist que imparteixes, abans em sembla que ho comentaves tu, un curs de seguretat en allaus. El primer punt del programa he vist que posava autorescat en una allau. En què consisteix aquest autorrescat?
L'autorrescat és bàsic, és a dir, no hauria d'anar ningú a la muntanya a l'hivern, és a dir, no hauríem de sortir mai, si la muntanya és blanca, sense un aparell que és l'ARBA, és a dir, és el detector de víctimes, és a dir, l'emissor receptor d'ones, i la pala i la sonda. No només portar-ho, sinó fer-ho saber fer-ho servir, no? És a dir, és bàsic. Si penseu que quan una persona, un muntanyenc, una llau l'enterra, té unes, diguéssim, amb una mitja, diguéssim, de lo que se sap, pues, en els primers 20 minuts s'ha de produir el rescat, per dir d'alguna forma, no? Si no es produeix aquest rescat en 20 minuts, la seva esperança de vida es redueix gairebé al 10%. Llavors, qui ha de fer aquest rescat? Nosaltres mateixos, la gent que va amb ell. Si nosaltres no som capaços de treure'l, el seu grup, els seus companys, és a dir, quan arribi l'helicòpter, ja el nostre company accidentat estarà mort a sota la neu. Llavors, l'autorescat en avalanxa, en allau, és això, no? És a dir, és el saber fer servir l'arba, la pala i la sonda. És a dir, trobar el nostre company des de sobre i saber palejar, és a dir, treure'l de sota de la neu.
I el que es troba enterrat, en el moment que li arriba la llau així, hi ha algun sistema per evitar quedar tan enterrat? O sigui, hi ha alguna tècnica que es pot fer?
Sí. El més important, si vas sense esquís, si vas amb esquís o amb snowboard, és més difícil, no? Perquè l'esquí i l'snowboard acaba actuant com una àncora, no? És a dir, el propi moviment de la neu et va portant cap al fons de la llau, perquè aquesta, diguéssim, la superfície de l'esquí i de la planxa, diguéssim, fan d'àncora i te van baixant. Si vas sense, o fins i tot anant amb esquís o amb snowboard, seria quedar-te d'esquena sobre la neu, el màxim que puguis, d'esquenes, més que de cares, i intentar nedar com si anessis cap endarrere, és a dir, nedar amb la tècnica d'esquena. Llavors, intentar mantenir-te sempre a sobre. Actualment, ja estem utilitzant motxilles que són bastant comuns ja en aquí al Pirineu, en els Alps, dic en el Pirineu perquè en els Alps tothom els aporta. Són motxilles que es diuen o airbag o pulse, i porten un sistema, diguéssim, explosiu, que infla, és a dir, infla de cop un globus que va integrat a la motxilla i et manté en superfície. Aquests sistemes estan aconseguint el 100% de supervivència en els allaus.
Això ho desconeixia. El que has dit abans del moviment aquest de bracejar, això que ho havia sentit a dir, però aquest altre assumpte ja no.
Sí, doncs són els nous sistemes aquests ja de seguretat en allaus que jo penso que en 2-3 anys aquí al Pirineu es començarà a imposar ja.
Molt bé. Bé, se'ns està acabant el temps, et volia fer només una pregunta. Ets director tècnic de l'Escola d'Alpinisme de Benasc. Quins cursos doneu en aquesta escola?
A veure, soc director tècnic ara de l'Alpine School, que és aquesta on estem formant, doncs, en tema de llaus, estem formant en tema d'esquí de muntanya, de snowboard de muntanya i qualsevol tema d'alpinisme. El que passa que, igual en el currículum no està actualitzat, vaig ser durant 6 anys director tècnic de l'escola de muntanya de Benasque, on s'impartia o s'imparteix encara la formació de guies de muntanya, els tècnics esportius de muntanya. Llavors, en aquesta escola es formen les titulacions professionals tant de mitja muntanya com d'alta muntanya i escalada.
Molt bé. Molt bé, doncs jo abans d'acabar volia recomanar als que ens escolteu que accediu a la informació que sobre en Jordi Tossa es troba a internet. Entre altres hi ha el seu blog, que té l'adreça jorditosses.blogspot.com. Allà hi podeu veure fotos i vídeos molt interessants.
Jordi.
Gràcies, Jordi, per les teves explicacions.
A vosaltres, de veritat. Molt bona nit. Adeu. I moltes gràcies.
Bona nit i ja estarem en contacte.
Molt bé, Teresa. Va. Un molt fort a tots.
Gràcies.
Adéu,
bona nit.
Molt bé, fins aquí el programa d'avui. Josep, ens veiem la setmana que ve.
Ens veurem,
la setmana que ve, que avui se'ns ha tirat el temps a sobre.
Neus i muntanyes i ja s'ha
acabat. Sí, s'ha acabat l'aire. No sé què, i estem el temps a sobre. Doncs moltes gràcies a tothom, ens veiem la setmana que ve. Gràcies.
Adéu.